Benvinguts a l'informatiu de la Cala RTV d'aquest divendres 31 de gener. Avui comencen les festes de la Candelera 2014 i l'encarregat de donar el tret de sortida serà el pregoner, Josep Martí, secretari de Comunicació de la Generalitat. Comencem així l'informatiu. Aquest vespre comencen les festes de la Candelera 2014 i ho fan habitualment com es fa habitualment amb el pregó. Aquestes festes tindran lloc des d'avui 31 de gener fins al 4 de febrer. La novetat més destacada en el marc de les festes majors és la recuperació del concurs del Suquet Calero que arribarà a la 32a edició. Però si seguim la programació, aquest divendres 31, dia del pregó, com dèiem, serà Josep Martí, fill de la Cala i actual secretari de Comunicació de Presidència de la Generalitat de Catalunya, l'encarregat de realitzar el pregó de festes. I després, enguany, hi haurà una novetat, i és que hi haurà uns monòlegs a càrrec de Toni Muc i també Eva Cabezas. El preu de l'entrada és de 10 euros. I a continuació, la festa aquest divendres continuarà amb els DJs locals. El dissabte a la nit, la protagonista serà la música al pavelló. La nit començarà amb una orquestra i continuarà amb el grup del territori que fa música ska, els Shake. El seguirà el grup de versions de música dels 80 i 90, els Pachucos, i tancaran la nit els DJs Mireia de Gràcia i Ferran La Puerta. A més, el dilluns 3 hi haurà com a novetat una degustació de tonyina roja amb el suport del grup Balfegó acompanyada de música en viu. I el dimarts 4 arriba una altra novetat, i és que recupera, com dèiem, el Suquet Calero, en aquest cas a la Plaça Nova. Així arribarà a la 32a edició. A més, es passa el ball de la darrera coca el mateix dimarts al matí. Escoltem la regidora de festes, Eva de l'Amo.
Bé, només desitjar que aquestes festes siguin de l'agrat de tothom. I bueno, les ganes se veuen a l'ambient. Veiem que la gent té moltíssimes ganes de xalar. I bé, aquesta és la nostra missió, donar la possibilitat a tothom de poder disfrutar de les festes.
Una altra de les novetats d'aquesta Candelera serà que no es realitzaran els dinars al pavelló, sinó que des de la regidoria de festes de l'Ajuntament i amb la col·laboració del sector de la restauració local s'han elaborat uns menús de Candelera. D'aquesta manera es fa una aposta per dinamitzar la restauració al municipi. D'altra banda, Candelera també és sinònim de tradició. Les festes de la Candelera formen part de la identitat de tots nosaltres i, per tant, la seva tradició. Així no es pot concebre la Candelera sense la processó en honor a la Mare de Déu de la Candelera, que tindrà lloc, com sempre, el dia de la patrona, el 2 de febrer. Una processó on els quintos tradicionalment porten la Verge. Enguany, els quintos del 94 lluiran la dessuadora amb l'eslògan de festes Som Candelera. A més, aquests dies de festa no faltaran les ofrenes a la Verge a l'església, els nanos, els gegants, la música de la xaranga, la banda i també de la coral Verge Candelera. I a continuació parlem del ple que va tenir lloc aquest dijous a la tarda. Un dels punts destacats del ple d'aquest dijous va ser l'aprovació inicial de la modificació de l'article 56 del reglament regulador del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable al municipi. Una modificació en la que s'ha realitzat una tarifa de fuita. I és que els darrers mesos s'han produït casos en què ciutadans han sofert o alguna fuita de fortuïta i ha fet augmentar astronòmicament la factura de l'aigua, sobretot en les urbanitzacions. D'aquesta manera es fa un pas endavant per pal·liar aquesta situació. Aquest punt es va aprovar amb el vot a favor de Convergència i Unió i també del Partit Popular i amb les abstencions del PSC i Esquerra Republicana. Escoltem Antoni Montagut, portaveu del govern municipal.
Hem aprovat també inicialment la modificació del reglament del servei d'aigua, de l'aigua potable aquí al municipi, amb el sentit de ficar una tarifa de fuita, donat que s'han donat alguns casos en què realment, doncs, bueno, per fuites sobrevingudes, trencaments de canonades, etc., doncs, hi ha persones que han sofert unes factures molt importants, sobretot tenint en compte que ja no és només, o sigui, dintre de lo que és el cost de la factura, la meitat ho representa els impostos cànon de l'aigua. En aquest cas el que mirem és de que no se'ls apliqui l'últim tram el que és la factura ho puguin veure reduït i sigui molt més suportable, i malgrat encara pogués ser la factura, diguem, que pugui afectar l'economia familiar d'una manera determinada, doncs, proposar-los un pla de pagament perquè puguin fer front al deute ocasionat per aquesta fuita.
A part d'aquesta modificació del reglament regulador del Servei Municipal d'Abastament d'Aigua Potable, també un punt destacat del ple va ser l'aprovació de la proposició de llei per delegar a la Generalitat la competència de celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. Aquest punt va ser aprovat amb el vot positiu de Convergència i Unió i també per Esquerra Republicana i l'abstenció del PSC. En temes identitaris, el Partit Popular va donar llibertat de vot i per aquest motiu Joan Font es va abstenir, Marta Font va votar a favor i Gemma Margalef també va votar a favor. Escoltem Joan Font, portaveu del Partit Popular.
Bé, en general ha sigut un ple de tràmit. Jo, nosaltres el que valorem més és que en el tema de la tarifació de les fuites d'aigua, que ha sigut una modificació des de l'article 56 d'esta ordenança, crec que s'ha fet un pas endavant. Abans una persona que tenia una fruita tenia que pagar-ho tot, aunque se donara condicionaments de pagaments en interiors, i ara guanya un dret. I aquest dret és que pot demostrar si és una fruita a la companyia d'aigües i, per tant, se li picaran les tarifes normals de lo que no és pogut ser una fruita, no? I el dret a, bueno, la moció més aviat del tema del referèndum, doncs nosaltres sempre, com sempre fem, donem el vot de la llibertat de vot i cada un vota en seva consciència.
D'altra banda, des del Partit Socialista, Antonio Espuny va voler fer referència a un article publicat aquest mateix dijous al Diari de Tarragona sobre l'endeutament de la Milla de Mar. L'escoltem.
Per l'altra banda, pensem que el camí que s'ha iniciat difícilment arribarà a bon port, això per un tema. Però el que sí que és cert és que una vegada més, ja a última hora, el senyor alcalde ens ha tornat a enganyar una vegada més sobre la deute, quan ha confirmat de que, a la informació que avui ha sortit als diaris, la deute real, compensant amb els diners que ens deuen, era de 12 milions d'euros, s'ha deixat els 8 milions que avui ens han dit que es deuen en factures fora de plaç, i s'ha deixat el compromís, el cost de la residència que ens toca pagar i que no consta a cap banda com a deute, que ens toca pagar 6 milions d'euros, que són 70.000 euros cada mes.
D'altra banda, el republicà Jordi Gasani va fer referència a l'aprovació de la proposició de llei per delegar a la Generalitat la competència de celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya i també a l'endeutament de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar. L'escoltem.
Bé, amb el ple d'avui, dos aspectes. Un, lo municipal, on l'equip de govern no ha negat, a més ho han publicat, que es deuen moltíssims de diners i que realment l'Ajuntament de la Cala està superempenyat i que no saben com ho afrontaran, és una evidència. I l'altre aspecte, doncs, ja fora de, a nivell municipal, jo crec que és una alegria veure com no ha hagut cap partit polític que hagi votat en contra de demanar a l'Estat de donar suport, més ben dit, de donar suport al Parlament per demanar a l'Estat que es pugui realitzar la consulta el dia 9 de novembre sobre la independència de Catalunya.
D'altra banda, un altre dels punts destacats va ser la cessió per fer-ne ús en règim compartit de l'edifici Bahia Blanca per a les entitats El Racó dels Joves i també la colla castellera Los Chics Caleros, un punt aprovat per unanimitat de tots els grups municipals. I en l'àmbit territorial, avui parlem d'energia nuclear. Un reial decret obrirà la porta a allargar la vida útil de les nuclears. El Consell de Ministres del Govern espanyol pot aprovar aquest migdia un reial decret que permetria allargar la vida útil de les centrals nuclears més enllà dels 40 anys, fins als 50 o 60. Aquesta ha estat una demanda constant dels municipis en àrees nuclears sempre que es garanteixi la seguretat de les instal·lacions. El document es va posar sobre la taula el juliol del 2020. 2013. En forma d'esborrany ja ahir, l'agència Europa Press n'avança el contingut definitiu. El decret estableix a grans trets que el tancament d'una central nuclear només serà definitiu per raons de seguretat nuclear o de protecció radiològica. En altres casos, per exemple, raons econòmiques. La propietat podrà sol·licitar la renovació de l'autorització sempre i quan ho demani dins dels següents 12 mesos. La normativa permetria a Nuclenor, gestor de la nuclear de Garoña, de Burgos, reobrir la instal·lació tancada des del 6 de juliol del 2013, després de 43 anys d'operativitat. De fet, el Partit Popular ha expressat diverses vegades la voluntat de permetre la reobertura de la nuclear, el tancament de la qual fou considerada una victòria del moviment antinuclear espanyol. Per a fer-ho, l'empresa propietat d'Endesa i Iberdrola a parts iguals hauria reclamat garanties a l'Estat de poder operar fins als 60 anys. Això permetria a Nuclenor afrontar les costoses obres de millora de seguretat exigides a les plantes atòmiques després del desastre de Fukushima. La normativa apunta en fonts afectades per la mesura, obrirà la porta a que altres centrals nuclears espanyoles utilitzen el mateix mecanisme. De fet, encara que finalment Nuclenor no fes efectiva l'opció, el mecanisme ja hauria quedat instaurat per a futurs casos, per exemple, a les centrals d'Ascó i Vandellòs. I en el nostre recorregut informatiu, a continuació anem a Alcanar, ja que l'Ajuntament d'Alcanar haurà d'assumir 492.319 euros corresponents a les contribucions especials per la urbanització d'un tram de l'Avinguda del Remei, perquè els anteriors responsables municipals no van notificar individualment del càrrec als afectats abans que comencessin les obres l'any 2005. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha donat la raó als propietaris que van recórrer judicialment la imposició de les contribucions efectuades per l'Ajuntament el passat 2009. Tot i ser coneixedor d'aquest extrem i les seves conseqüències, el govern municipal d'Esquerra Republicana va intentar fer efectiu el cobrament per defensar l'interès municipal, esgotant totes les possibilitats. I l'Institut Ramon Muntaner i el Museu de les Terres de l'Ebre seran els encarregats d'elaborar l'inventari del patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre, que vol recollir les principals manifestacions de la cultura popular i tradicional del territori per evitar que es perdin. Així ho ha anunciat el director general de Cultura Popular, Associacionisme i Acció Culturals, Lluís Puig, tot remarcant la necessitat de l'inventari arran la declaració de les Terres de l'Ebre com a reserva de la biosfera. En aquesta mateixa línia, la iniciativa pretén que s'inclogui la metodologia d'aquest treball en el registre de les millores pràctiques de salvaguarda del patrimoni cultural immaterial de la UNESCO. I el primer tinent d'alcalde de Deltebre vol que el POUM no requalifiqui els terrenys que ell va adquirir al Molí dels Mirons. El portaveu d'Esquerra Republicana a l'Ajuntament de Deltebre i primer tinent d'alcalde, Gervasi Aspa, ha decidit renunciar a la cartera de gestió i planificació territorial arran de la polèmica creada per l'adquisició per part d'ell mateix d'uns terrenys a la zona del Molí dels Mirons, al nucli de Jesús i Maria. La regidoria serà assumida pel regidor d'Urbanisme i segon tinent d'alcalde, el també republicà Rogelio Tomàs. Aspa, que ha reiterat la legalitat i la transparència en l'operació de compra d'aquesta finca, ha explicat que ha demanat a l'alcalde, el socialista José Emilio Bertomeu, que el nou pla d'ordenació urbana municipal, el POUM, no inclogui cap tipus de requalificació per als terrenys adquirits. I parlant de medi ambient, una notícia curiosa ens arriba avui també des del nostre territori, des de l'Ebre. Troben una planta a l'Ebre que es creia extingida, una planta aquàtica que es creia extingida a Catalunya des de fa 80 anys, ha estat trobada al tram final del riu Ebre, a la zona de Tortosa i Amposta, així com al pantà de Vallvidrera a Barcelona. La troballa científica ha estat descrita en dos articles publicats a Flora Montibèrica, un signat per Núria Bonada, del Departament d'Ecologia de la Universitat de Barcelona, i Òscar Gavira i Toni Herrera Graó, de l'empresa Mediodes Consultoria Ambiental i Paisajismo. I en un altre publicat a la revista Orsis per experts del grup de recerca científica de les Terres de l'Ebre. L'espècie és Spirodela Poliritza, que pertany a la família de les llenties d'aigua, té un cos miniaturitzat reduït a un disc flotant del qual pengen diverses arrels sense tiges ni fulles. Amb un diàmetre de prop de 10 mil·límetres, es considera un gegant dins el grup de les llenties d'aigua. I tanquem la part informativa parlant de cultura. Manel Raga, premi del Col·legi de Directors de Cinema al millor curt. Manel Raga s'ha mostrat molt il·lusionat per guanyar el premi Òpera Prima al millor curtmetratge, sobretot perquè el jurat el formen un jurat de reconeguts directors de cinema català. És una situació i una satisfacció per a mi que hagin apostat per un curt amb una mirada especial com és La gallina, manifestà Raga al Diari de Tarragona després de rebre el guardó. Aquest curt, rodat en blanc i negre, el va escriure i dirigir el mateix Manel Raga, el qual ha remarcat el paper del muntador Pau Itarte, que també és d'Ulldecona, que hi estava present a l'acte de lliurament. El curt compta amb la música de Carles Santos i Pep Jimeno, el Botifarra, a més de la interpretació protagonista de l'actriu de Tortosa, Sílvia Sabater. Tots aquests professionals han felicitat Raga pel seu treball i, en el cas de Sabater, han participat en algunes de les presentacions que s'han fet a diversos festivals. I a continuació, és temps dels esports.
El primer equip de la Societat Cultural Esportiva i Recreativa de l'Ametlla de Mar jugarà aquest diumenge a la tarda un partit importantíssim. De fet, tot i que coincideix amb la festa major de la Candelera, no tindrà res de festiu, donat que és campionat de Lliga i els caleros necessiten imperiosament els 3 punts. I, a més, coincideix que el rival, el Sant Jaume d'Enveja, és un dels rivals directes per eludir les posicions que ocupa a hores d'ara de descens directe. Els de l'Ametlla de Mar jugaran el tercer partit consecutiu a casa després de l'empat davant del Deltebre i de la victòria de la setmana passada davant del Remolins Vitembé. Volen continuar en la dinàmica positiva i, per tant, volen sumar aquesta victòria que els permetria, indicar, pues sortir d'aquestes posicions de descens directe i posar els fonaments per una sortida i millor ubicació a la classificació, esperant el partit de la pròxima setmana davant de l'Horta de Sant Joan. Narcís Labòria, entrenador del primer equip, recordava que es va empatar a 2 al camp del Sant Jaume d'Enveja en un partit que possiblement es podia guanyar i que, tot i que s'ha de jugar, els caleros necessiten sumar per la importància dels punts davant d'un rival directe.
Sí, és el que parlem. Guanyar estos partits contra rivals que tens directes, el valor dels punts és més, perquè ells no et sumen i tu sumes i això, la diferència. Llavors són 3 punts igual, no? Però sempre és el dicient este que dius de poder avançar a la classificació i ficar-te més a prop dels que tens dalt i deixant ells una miqueta atràs. Però és un partit que s'ha de jugar. Sant Jaume, allí baix vam empatar 2-2, si no recordo malament, i és un equip que fa un futbol directe, no és que jugui, almenys el seu camp estava molt malament també quan vam anar. Però, tots els rivals són complicats, cada rival o cada equip fa el seu futbol i t'has d'acostumar a tots, no? I, nosaltres fem el que ja estem acostumats a fer fins ara, que ens surt bastant bé, i anar seguint i amb el cap aixecat que hi ha equip per sortir d'aquí i jo estic convençut que ho farem.
El partit es jugarà a les 4:30 de la tarda, és a dir que s'ha endarrerit un pelet per la celebració precisament i per la coincidència amb el dia 2 de febrer, dia de la festa major de la Candelera. S'espera, doncs, un important nombre d'assistents i de públic al partit. Els caleros són a la 16a posició, tercers per la cua, posició de descens directe amb 20 punts, mentre que els de Sant Jaume són només una posició per sobre i un punt per sobre. La resta de la jornada serà la següent: Pinell, Camarles, Horta de Sant Joan, Ulldecona, Remolins Vitembé, Mora la Nova Atlètic, Deltebre, Olímpic, Mora d'Ebre, Corbera d'Ebre, Batea, Alcanabé, La Sénia, Santa Bàrbara, Vilalba i Flix, Aldeana. I si parlem del futbol base de l'Ametlla de Mar, hem de dir que hi ha molts equips que descansen. L'Alevi B, el Benjamí Dorades, el Benjamí Llobarrets, el Prebenjamí Llucets, l'Infantil de Futbol Sala i els Xipirons descansen. Pel que fa als que es juguen, una bona part es juguen a casa, exceptuant el Juvenil B de l'Ametlla de Mar, que aquest dissabte a les 4 de la tarda jugarà al camp del Centre d'Esports del Perelló. Els Caleros són cues a la classificació amb 7 punts, mentre que el Perelló té una bona classificació, és tercer amb 27. Pel que fa als partits que es juguen aquí a casa, el Juvenil A de l'Ametlla de Mar jugarà aquest dissabte a les 3 de la tarda davant de l'Aldeana. Els Caleros són sisens a la classificació amb 18 punts, l'Aldeana és desè amb 14, per tant, una nova oportunitat de sumar per als homes de Pau Safont. Si baixem a la categoria cadet, els de l'Ametlla de Mar rebran a l'Ampolla, cue de la classificació amb un punt, com a líders de la competició amb 33, per tant, una nova ocasió també pels homes de Víctor Borràs de mantenir aquesta primera posició. Juguen aquest dissabte a les 10 menys quart del matí. Baixem a la categoria infantil i els de l'Ametlla de Mar jugaran el dissabte també a les 5 de la tarda davant de l'Ulldecona. Un compromís important, però que d'aconseguir la victòria pot fer que els homes de l'Ivan Romeu aconsegueixin incrementar els seus llocs a la classificació. Els Caleros són vuitens amb 17 punts i l'Ulldecona, tot i que és quart, només té 2 punts de diferència, en porten 19. I a la categoria Alevi només juga l'Alevi A, ho fa aquest dissabte a les 11:30 del matí a casa davant del Gandesa. Estan tots els equips empatats a 23 punts, els Caleros en cinquena posició i els Gandesans a la sisena. I per últim el Prebenjamí Saitonillos, que els Caleros es jugaran la primera posició a la Lliga, donat de que des de la segona posició amb 24 punts reben el líder, el Camarles Blau, amb 27 punts. El que s'emporti la victòria pues té moltes opcions d'acabar primer a la Lliga. Per tant, partit interessantíssim de Prebenjamí a partir de les 11:30 del matí. La Cala, Camarles Blau, el Prebenjamí Saitonillos.
I en aquest punt de l'informatiu repassem l'actualitat d'aquest divendres en forma de titulars. Comencen avui les festes de la Candelera 2014 i ho fan, com és habitual, amb el pregó. Josep Martí, secretari de Comunicació de la Generalitat, obrirà aquesta Candelera 2014, unes festes que comencen avui, com dèiem, i que acabaran el 4 de febrer. També recordar que una de les novetats més destacades en el marc de les festes majors és la recuperació del concurs del Suquet Calero, que arribarà a la 32a edició. També avui en l'informatiu destacàvem alguns dels punts del ple d'ahir. Un dels punts destacats del ple d'aquest dijous a la tarda va ser l'aprovació inicial de la modificació de l'article 56 del reglament regulador del Servei Municipal d'Abassament d'Aigua Potable al municipi. Aquest punt es va aprovar amb els vots a favor de Convergència i Unió i també dels Populars i amb les abstencions del PSC i Esquerra Republicana. Un altre punt destacat del ple va ser l'aprovació de la proposició de llei per delegar a la Generalitat la competència de celebrar un referèndum sobre el futur polític de Catalunya. En la plana territorial obrim avui, parlant d'energia, un reial decret obrirà la porta a allargar la vida útil de les nuclears. L'executiu de Rajoy pot aprovar avui una normativa que permetria renovar la llicència més enllà dels 40 anys actuals. L'Ajuntament d'Alcanar ha d'assumir 492.000 euros en obres d'urbanització per un defecte en la notificació als afectats. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dona la raó als propietaris que havien de pagar contribucions especials perquè no van rebre informació del càrrec individual abans d'iniciar-se les obres al 2005. Impulsen l'elaboració de l'inventari del patrimoni immaterial de les Terres de l'Ebre. L'Institut Ramon Muntaner i el Museu de les Terres de l'Ebre seran els encarregats de documentar les manifestacions de cultura popular i també tradicional. El primer tinent d'alcalde de Deltebre vol que el Pou no requalifiqui els terrenys que ell va adquirir al Molí dels Mirons. El republicà Gervasi Aspa renuncia a la regidoria de gestió i planificació territorial que assumirà Rogelio Tomàs. Notícia curiosa avui també ens arriba des de Medi Ambient i des del territori. Troben una planta a l'Ebre que es creia extingida. Feia 80 anys que no es trobava a Catalunya. Es tracta té un diàmetre de prop de 10 mil·límetres i és considerada un gegant dins del grup de les llenties d'aigua. En la plana cultural, Manel Raga, Premi del Col·legi de Directors de Cinema al millor curt. El cineasta d'Ulldecona opta també a un Premi Gaudí per la seva òpera prima, La gallina. La protagonista és la tortosina Sílvia Sabater. Als esports, la Cala, el primer equip de futbol de la Cala, busca una necessària victòria per sortir del descens per la Festa Major davant del Sant Jaume. Pel que fa al futbol federat, quasi tots els partits del futbol base es jugaran com a locals, exceptuant el juvenil B, que juga al Perelló. El prebenjamí Seitonillos juga la primera posició del grup. I fins aquí l'actualitat informativa d'aquest divendres 31 de gener. El control de sons ha acompanyat Imma Brull i us ha parlat Olga Tomàs. Moltes gràcies per la seva atenció i només desitjar-vos unes bones festes de la Candelera. Ens retrobem, doncs, passat les festes majors, que serà el dia 5 de febrer. Això sí, aquest cap de setmana continuaran, com és habitual, els reculls informatius.